Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de cel variable. Matí amb algunes boirines, clarianes i ullades de sol, però passant migdia tornen a arribar nuvolades i ruixats.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Pels amants de la política internacional, la situació dels Estats Units és interessant per veure com es resol aquesta tensió racial i aquesta tensió als carrers. Recordeu que aquest novembre hi ha eleccions presidencials i que Donald Trump té a tocar la seva reelecció. De moment, els sondejos indiquen que el seu contrincant, que és Joe Biden, el demòcrata Joe Biden, està guanyant perquè té 10 punts de diferència respecte a Donald Trump. Però recordeu que amb Hillary Clinton el 2016 va passar una cosa similar. Després, per una carambola, Donald Trump va acabar sent president dels Estats Units. Ara el que ens trobem és una situació molt polaritzada, amb protestes massives que acaben amb incidents per part de poca gent, i que això obliga a actuar la policia, una policia que en aquests moments també està actuant amb excés de zel contra manifestants i també contra periodistes. Potser aquest retrat que us acabo de fer us sona d'alguna cosa, no? És el retrat que podríem explicar a qualsevol protesta ciutadana que puja una mica de to, i també el relat que vam explicar a les protestes contra la sentència de l'octubre, aquest octubre passat. Durant aquests dies s'ha debatut molt sobre si es pot comparar unes manifestacions amb les altres. Evidentment, el fons de la qüestió, el fons de la protesta, no té ni punt de comparació. No es pot comparar la segregació que han viscut als Estats Units històricament les persones negres, i ara mateix encara, perquè no és una cosa històrica, és ara mateix, això encara està passant. No es pot comparar amb la situació de repressió contra la ideologia independentista i contra bona part dels catalans, que encara està passant, però que de moment no ha costat la vida a ningú, almenys en aquest període, ara mateix, actualment. Per tant, el fons no es pot comparar, però les formes, el relat, la forma d'actuar dels manifestants i la forma d'actuar de la policia sí que ens recorda, sobretot als qui vam estar vivint la situació a primera línia, perquè vam estar-ho cobrint periodísticament. Ens recorda moltíssim. Per tant, jo crec que s'ha de poder dir, escolteu, si hi ha algun punt de comparació, sense rasgar-nos les vestidures. Això sí, sempre tenint en compte que el fons és completament diferent. Per tant, des d'aquí, des de Ràdio Capital, el que fem és solidaritzar-nos amb el moviment del Black Lives Matter als Estats Units, declarar-nos, per cert, antifeixistes, ara que el president dels Estats Units, Donald Trump, vol declarar els Antifa com una organització terrorista. Des d'aquí diem, nosaltres també som Antifa, nosaltres també som antifeixistes. Vaja, és que jo crec que antifeixista hauria de ser la descripció que qualsevol persona rep en algun moment, si no vol estar apartada de per vida. Això sí que hauria de ser una... Fixeu-vos, estem dient d'anomenar els antifeixistes com a organització terrorista, mentre que els feixistes estan a la presidència dels Estats Units i a 50 escons del Congrés. Les 8 i pràcticament 4 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Titulars aquest matí al Baix Empordà, doncs, que el govern espanyol obre la porta a la mobilitat entre comunitats autònomes i províncies en fase 3 en funció de l'evolució de les dades. Això permetria l'arribada de turistes de fora de la regió sanitària de Girona en la fase 3, quan tot l'estat estigués ja en fase 3, que seria, si tot va bé, epidemiològicament parlant, a partir del 21 de juny. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, defensa els canvis amb el plantejament inicial de la desescalada.
En cualquier caso, ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y, por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de...
Són declaracions que feia Ábalos a Televisió Espanyola. Per cert, que aquí el sector turístic espera aquest any, si més no, gràcies al turisme intern i quan es reobre i el turisme internacional, si no, més no, salvar els mobles. Ens ho deia ahir el gerent del grup Costa Brava Centre, en Martí Sabrià.
Bé, necessitem una mica de tot. Els de casa, evidentment, els volem, els girar molt bé, que vinguin, que es quedin, però necessitarem públics de fora per poder garantir que la màquina és capaç de fer que tothom obri i que tothom, si no pot fer un bon negoci, que això queda clar que aquest any no serà així, com a mínim que pugui salvar els mobles i encarar la propera temporada.
Anem a Sant Feliu de Guíxols, Gerard Escaig. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Dani.
Crítiques entre partits polítics per la retirada de Runa per part de Costes, a Platja d'Aro.
Mentre Consistori reitera que és l'estat espanyol l'únic responsable de cara a retirar la Runa de la platja de Platja d'Aro, el partit Som Castell Platja d'Aro assegura que el govern municipal fa mala praxi.
I encara a Sant Feliu, l'Ajuntament urbanitzarà l'espai natural del Salvament perquè sigui més agradable i fàcil de visitar. Eugènia, bon dia.
Bon dia, què tal?
Anunci... Què tal? Bé, anar fent. Aquest anunci, sobre el fet que l'espai natural del Salvament serà més agradable i fàcil de visitar.
Volen que aquest entorn únic amb vistes espectaculars tingui un manteniment sostenible, però a l'alçada de la importància que es correspon més enllà del mirador. Un primer esborrany de com seria aquest projecte de millora el coneixerem passat l'estiu.
I no ens movem de Sant Feliu amb tu, Eugènia, perquè el municipi ja es permet pagar amb una aplicació la zona blava.
És una cosa que tenen molts altres municipis i que feia temps que ho preparaven i ho han pogut activar ara, aprofitant la situació actual, buscant la manera que la gent pugui aparcar tocant l'imprescindible de diners en efectiu.
Efectivament, i mirant de no tocar una màquina. Això és molt bona decisió. Aviam si la resta de municipis de la... Ara mateix la veritat és que no tinc al cap qui més ho permet fer. Segur que hi ha algun altre municipi on es pot pagar amb l'aplicació, però això hauria de ser una cosa super estesa per evitar tocar espais comuns. És una cosa evident. Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
A Palamós aquest any no hi haurà càmera de control al barri vell.
Sí, l'Ajuntament ha decidit ajornar fins a la tardor la posada en marxa d'un nou sistema de control del trànsit al barri vell previst per aquest estiu. De fet, opta per fomentar les activitats econòmiques del municipi com ara les terrasses de bars i restaurants.
Saludem ara Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia.
Des del 2012, la província de Girona hi ha vespa asiàtica. Ara, la Diputació de Girona difós unes làmines per identificar-la.
La vespa asiàtica s'identifica pel tòrax negre i l'abdomen negre i bru, amb una fina línia groga a l'inici i una ampla franja taronja al final. El cap és negre, la cara groga i les potes castanyes al final. La seva mida és aproximadament d'uns 3 centímetres de llargall.
L'espai del peix del Museu de la Pesca de Palamós podria tornar a funcionar abans de Sant Joan.
Així ho va afirmar el director del museu, Miquel Martí, que va dir que confia que sigui així. Després que el museu hagi reprès l'activitat des d'aquest passat divendres, l'objectiu, doncs, és reobrir aquest espai de difusió del peix fresc del nostre litoral.
I parlarem de la detenció d'un home al Baix Empordà per atenció a cultivar 21 plantes de marihuana.
La investigació va començar quan els Mossos van trobar una casa a Bellcaire d'Empordà on feia molta olor de marihuana i se sentien uns ventiladors.
Segueix el ball de xifres en la crisi del coronavirus. Les funeràries catalanes, dades a Catalunya, les funeràries van reportar 11 noves morts ahir, en les darreres 24 hores des d'ahir al migdia. 17 menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. En canvi, segons les dades del govern espanyol, ahir va ser el primer dia sense cap mort a Espanya, des del 3 de març, segons Sanitat. Simona explica que no han rebut cap notificació de mort amb data de defunció d'abans d'ahir i qualifica la dada molt favorable. Per tant, la primera vegada que el govern espanyol no dona, no preveu cap... no ha registrat cap mort, tot i que la realitat és que sí que n'hi ha hagut, però segons el recompte del govern espanyol, doncs no hi ha hagut cap mort registrat. Mentrestant, el Departament de Salut ha proposat al Ministeri de Sanitat que la regió sanitària de Barcelona i les metropolitanes Sud i Nord passin a la fase 2 del desconfinament a partir de dilluns vinent. La zona de Barcelona, que avança de moment, si el govern espanyol ho permet i si les dades epidemiològiques ho permeten, però la zona de Barcelona, que de moment avança en aquest procés de desescalada. Qui no ho fa, de moment, veurem, aviam quina és la situació, és Lleida. Lleida, de moment, encara caldrà veure aquesta setmana com avança, perquè encara hi ha algun repunt de casos a la regió sanitària de Lleida. Aquests són els titulars d'avui al matí. Sempre recordem, molt pendents d'això del que explicàvem aquest matí a la portada, de les protestes als Estats Units. Una autòpsia independent diu que l'home negre que va morir a mans de la policia va morir escanyat, i això contradiu la versió oficial. Mentrestant, ahir a Barcelona un miler de manifestants es van manifestar contra el consolat dels Estats Units per la mort de George Floyd. Previsió del temps amb Albert Aparicio. Què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
La inseguretat és la tònica, no?
Així és. La primavera que no vam tenir aquest mes de maig, que semblava més aviat estiu, sembla que s'ha traslladat a aquest inici del mes de juny, amb temps inestable i variable. Per exemple, ahir vam tenir ruixats que van arribar als 12 litres, 13 a Torroella de Montgrí, 12 a la Bisbal, 8 a Verges o 8 també a Palafrugell, i avui es poden tornar a repetir. El dia ha començat amb algunes boirines o bancs de núvols baixos, tant a la costa com a l'interior de la comarca, i progressivament es van retirant i s'obren grans clarianes aquest matí. Tot i així, no ens hem de refiar del sol que puguem veure, perquè a partir de migdia tornen a arribar nuvolades amb ruixats. De fet, avui el Servei Meteorològic de Catalunya té activat un avís de perill per intensitat de pluja al Baix Empordà, amb ruixats que localment poden anar acompanyats de caràcter tempestuós i superar els 20 litres en 30 minuts. Cal dir, però, que és l'avís de nivell més baix, que és també el menys probable de que pugui passar. La temperatura màxima puja una mica i s'enfilarà cap als 27-28 graus. I demà continua el cel variable, amb estones de sol intercalada amb cel mig ennuvolat, i dijous serà el dia de màxima inestabilitat, amb un cel bona part del dia tapat i amb pluja.
Val. Per tant,
de cares a dijous.
De cares a dijous. I més enllà, podem fer algun pronòstic?
Més enllà es manté la variabilitat, és a dir, sembla un temps més primaveral, no? Amb núvols, ara sol, ara cau un ruixat.
Per tant, això es manté, no? Vull dir, no, encara l'estiu encara no arriba.
Sí, 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 de moment no veiem l'estiu, el cel serè i la calor de més de 30 graus.
Esperarem, seguirem esperant. Gràcies, Albert.
Ja arribarà.
Fins ara. I avui és bon dia per felicitar en Fabrizio Moretti, el bateria dels The Strokes, que celebra el seu aniversari, i com que sabem que és oient del Supermatí, des de casa seva a Nova York, doncs avui hem escollit el seu Last Night com a cançó del dia. Maybe I feel so down. I can't know no truth. Last Night és la cançó del dia i recordeu, si sou un petit comerç, una empresa, un restaurant, un bar d'aquí del Baix Empordà, us podeu apuntar a la nostra caixa d'eines, aquest seguit de recursos que posem a disposició de tots vosaltres per ajudar-vos en l'arrencada després de la crisi del coronavirus que encara es manté. Radiocapital.cat per apuntar-vos a la caixa d'eines de Ràdio Capital, un seguit de recursos gratuïts que inclou una campanya de publicitat com totes aquestes.
Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Cuina local i de proximitat i en una situació privilegiada? El restaurant La Cala Cal Pep diu sí a tot. Som a La Cala Montgó, un dels punts més característics de la Costa Brava. Som especialistes en arròs a la llauna, fideuada i marisc. No marxis sense tastar els nostres musclos a l'estil Cal Pep i les sardines del curro. Ja hem obert i també fem menjar per emportar. Informa-te'n a la nostra web, lacalacalpep.cat, i encarrega al 621-231-720. Us esperem a Cala Cal Pep, a la Cala Montgó. Aprofita l'estiu per aprendre anglès. A l'Acadèmia One School English som especialistes en els exàmens oficials de Cambridge i tenim cursos online per preparar-los. Tenim seu a Torroella de Montgrí i a Verges. Fem cursos intensius d'anglès al juliol per nois de primària, secundària, batxillerat i també per adults. Escriu-nos a info@oneschoolenglish.cat, envia'ns un WhatsApp al 607-435-480 o truca al 972-762-108. T'esperem!
Última hora. Acaba de néixer a casa nostra un nou servei de missatgeria 100% local. A La Puntual fem repartiments per als productors i el comerç del Baix Empordà. Volem aprofitar el teixit productiu al consumidor en aquests temps de canvi. 10 anys d'experiència en el sector del transport i la logística nacional i internacional ens avalen. Fem entregues urgents a nivell local, nacional i internacional. Truca'ns al 661-889-624 o escriu-nos a puntualempordà@gmail.com. Ens adaptem 100% a les teves necessitats. Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines.
I 18 minuts. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, obre la porta a permetre la mobilitat entre comunitats autònomes que passin a la fase 3 abans del 22 de juny i també dins de la mateixa comunitat autònoma en funció de l'evolució de les dades. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va dir diumenge que la sisena pròrroga de l'estat d'alarma introduiria canvis i seran les autonomies les que gestionin la desescalada i la mobilitat interna entre territoris a partir d'aquella fase. Ábalos ha recordat que a partir del 21 de juny, quan preveu que decaigui l'estat d'alarma, la mobilitat entre províncies ja no estarà restringida.
En cualquier caso, ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y por lo tanto, y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Mentrestant, el Departament de Salut aquí a Catalunya proposa que dilluns la Regió Sanitària de Barcelona i les metropolitanes Sud i Nord passin a la fase 2 del desconfinament, a partir de dilluns que ve, 8 de juny. A més, també es demanarà que pugui avançar fins a aquest nivell de desescalada Lleida, tot i que encara que aquesta proposta està condicionada a la progressió dels indicadors. Per què fa a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la de l'Alt Pirineu i l'Aran, Salut demanarà que avancin a la fase 3. Per tant, fem una mica de repàs de calendaris. Nosaltres estem en plena fase 2, vam començar-la ahir. Això vol dir que si tot va bé, el 15 de juny passaríem a la fase 3 i ja el 29 de juny passaríem a l'anomenada nova normalitat. Si la demarcació de Girona passa... de Barcelona, disculpeu. Si la regió sanitària de Barcelona, regió metropolitana nord i sud, passen dilluns que ve a la fase 3, vol dir que... a la fase 2, vol dir que el dia 22 de juny ja estaríem en fase 3, en aquella zona. Això voldria dir que, si es compleix el que diu el govern espanyol, a partir del dia 22 de juny, la mobilitat entre tot el país i a tot l'estat estaria permesa, cosa que afavoriria el turisme. En tot cas, des del sector turístic recorden que és necessari el turisme interior, però que no n'hi ha prou, que el que cal també és que s'obrin les fronteres. Ens ho deia avui, ens ho deia ahir, de fet, Martí Sabrià, el gerent del grup Costa Brava Centre, en declaracions aquí al Supermatí.
El turisme interior és insuficient per donar sortida a les necessitats empresarials de l'oferta allotjativa de restauració i d'oci de la Costa Brava, que està dimensionada perquè n'hi hagi molta de gent.
Sabrià també deia que l'objectiu és mirar de treure tants turistes com sigui possible durant l'estiu, quan ja estigui permès a la normalitat, per tal d'intentar salvar el negoci.
Bé, necessitem una mica de tot. Els de casa, evidentment, els volem, ens irà molt bé que vinguin, que es quedin, però necessitarem públics de fora per poder garantir que la màquina és capaç de fer que tothom obri i que tothom, si no pot fer un bon negoci, que això queda clar que aquest any no serà així, com a mínim que pugui salvar els mobles i encarar la propera temporada sense grans endeutaments.
Per tant, les dates que treballa el grup Costa Brava Centre és que a partir de mitjans de juny ja estigui permesa la mobilitat entre demarcacions i, per tant, que pugui créixer el turisme i que pels vols de Sant Joan ja tots els establiments d'aquí, del sector turístic del Baix Empordà, ja estiguin oberts.
Si no són capaços de generar oferta, no hi haurà demanda, per tant, és important que obrim. Vosaltres ho dèieu, no tots els establiments és igual de fàcil d'obrir, com més grans, més complexa. Per tant, bé, tenim uns quants hotels oberts, aquesta setmana n'obriran uns quants més. Per tant, ens irem apropant, diguéssim, a l'objectiu, que per Sant Joan pràcticament tinguem el 100% de la planta hotelera oberta.
Veurem com avança la situació, perquè en tot cas recordeu que tot depèn també de l'evolució epidemiològica, i l'evolució epidemiològica depèn del nostre comportament, del fet de no fer festes massives, cosa que ja està passant en alguns punts del país, del fet de rentar-nos les mans tot sovint, del fet de portar mascareta sempre que puguem, del fet de respectar les distàncies, del fet de, quan ens trobem algú pel carrer que feia temps que no el vèiem, no abraçar-los, no fer-nos petons. Tot això són mesures que cal prendre per evitar la propagació del virus que encara és present entre nosaltres. Les 8 i 23 minuts. La retirada de runa a la sorra de la platja del municipi de Platja d'Aro per part de Costes ha generat controvèrsia entre els partits polítics. El partit independent Som Castell-Platja d'Aro demana que es depurin responsabilitats tècniques i polítiques pel fet que s'ha retirat runa de la platja per part de Costes, una runa que el govern municipal havia enterrat sota la sorra i ara Costes ha rectificat i l'ha retirat. La regidora d'Urbanisme de Castell-Platja d'Aro, Montse Rovira, explica a Ràdio Capital que veuen un desconeixement total i deslleial per part del partit Som d'Adrià Tauler.
És el nou episodi després de la denúncia de l'11 de maig. Costes de l'Estat ha decidit fer cates a la platja de Platja d'Aro de cara a les obres del setembre. Tot i això, des de SOM asseguren que l'empresa constata que no s'estan fent cates, sinó que s'està retirant la runa enterrada. Però des de la regidoria d'Urbanisme asseguren que és decisió de l'Estat, com ha explicat la regidora Rovira a Ràdio Capital de l'Empordà.
Aquests treballs que fa costes a l'Estat són unes cates de càlcul necessàries per les futures obres programades per finals de setembre. És l'administració estatal la que en el seu marc pressupostari, aprofitant els treballs actuals, la que decideix avançar al juny la retirada d'aquesta runa. És una tasca que igualment hagués fet després de l'estiu. El que passa és que ara, doncs, aprofitant que fa aquestes cates, doncs es troba la runa i la treu.
Recordem d'on venia tot això. L'11 de maig, el partit liderat per Adrià Tauler denunciava l'enterrament de la runa al passeig de la platja de Castellplatja d'Aro.
El consistori assegurava que es retiraria al setembre per salvar la temporada turística, però malgrat les explicacions, el partit a l'oposició explica que va consultar la legalitat a costes i des del ministeri s'ha encarregat a l'empresa Aglomerat Girona la retirada de la runa enterrada a la platja, una acció que tindrà un cost que acabaran pagant, com diuen des de SOM, tots els contribuents, però des del consistori ho desmenteixen.
L'Ajuntament no paga res d'això, o sigui, no hi ha ni cap tipus, no sé qui veu algun tipus de fantasma o de malversació, de sobrecostos i tot això. Això és un cost que assumeix a l'Estat, d'acord? Per tant, si a l'Estat li acaba costant més o menys treure la runa, és que la runa l'havia de treure igual. No sé on està el problema en que es tregui runa de la platja. No ho entenem.
Una de les crítiques de SOM Castellplatja d'Aro és mala praxi de l'Ajuntament abans que pugui provocar un sobrecost i que siguin els contribuents qui acabin pagant el cost d'enterrar la runa. Però des del consistori reiteren en la gestió de costes.
I el tema de mala praxi, insisteixo, és costes que fa l'obra, és costes qui licita el contracte i és costes qui té la responsabilitat de treure les runes de les restes del temporal Glòria. Ara o al setembre?
De fet, la regidora Rovira ha acusat de desconeixement deslleial perquè assegura a Ràdio Capital d'Empordà que tot s'ha explicat a les comissions d'urbanisme del consistori. La regidora explica que a les comissions del partit de SOM hi ha estat conforme i ara no entén per què han començat a esbombar mentides, com ha explicat en aquesta emissora. I, de fet, el partit polític reconeix que a la comissió informativa del passat dijous el govern municipal va dir que s'estan realitzant cates a la platja de cara a les obres del setembre.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols urbanitzarà l'espai natural del Salvament perquè sigui més agradable i fàcil de visitar. De moment s'està treballant amb l'esborrant del projecte.
Sí, des de Ràdio Capital hem parlat amb el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Diguem-ne que és un entorn únic, té unes vistes a la ciutat espectaculars, a l'abadia, i el que pretenem amb aquest projecte és adequar-lo perquè sigui més agradable visitar-lo, sigui més fàcil el seu accés i d'alguna manera a nivell de ciutat doncs, també sigui un manteniment sostenible, però que sigui un entorn que estigui a l'alçada d'allò que es correspon amb la seva importància.
Ja ho heu sentit, així doncs volen fer que sigui un entorn molt més agradable per anar-hi a passejar, conservant això que té de que és un lloc únic amb unes vistes espectaculars, de manera que volen aconseguir també que la gent que ho vagi a visitar ho tingui més còmode. D'aquesta manera posen també en valor l'obra de restauració que va fer Ports de la Generalitat ara farà dos estius, l'any 2018, consolidant també l'entorn amb el Salvament, fent un espai de trobada i de gaudi pels ciutadans. Un primer esborrany de com serà aquest projecte de millora el tindran passat l'estiu.
I s'ha ajornat fins a la tardor la càmera de seguretat que estava prevista pel barri vell de Palamós.
Exacte, l'Ajuntament ha decidit ajornar fins a la tardor la posada en marxa d'un nou sistema de control del trànsit al barri vell prevista per aquest estiu. Es tracta d'una càmera situada a l'avinguda de l'11 de setembre de cara a l'entrada al carrer Nou i que servirà per controlar les matrícules dels vehicles que entren en aquesta zona. Amb la crisi de la Covid-19, el consistori ha hagut de reconsiderar les prioritats i enfocar els seus esforços a fomentar les activitats econòmiques com ara a les terrasses de bars i restaurants. Així ho ha explicat a Ràdio Palamós la setmana passada el regidor de mobilitat de l'Ajuntament, Alfons Bartolomé.
Que volíem presentar-ho aquest estiu, sí, que no serà aquest estiu, poder també. Segurament serà serà a partir d'aquí, doncs, de la tardor, que es pugui posar en marxa, però ara no és una prioritat. Ara la prioritat és poder esponjar al màxim, sempre que es pugui, el tema de terrasses, el tema d'ocupació de via pública, sempre i quan doncs, es pugui passar doncs, amb un tema peatonal, amb un tema de emergència que puguin passar. És a dir, ha de canviar tot. Per tant, ara ens hem una mica el xip ens ha canviat amb aquest tema. I ens hem d'adequar a el que vindrà aquest estiu.
Caixa d'eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
Cantamanyanes és la marca de roba genuïna de la Costa Brava, pensada i creada per vestir homes disposats a viure al màxim, envoltats d'amics i compromesos a no perdre ni un minut de la seva vida. Si t'agrada viure intensament, la teva moda es diu Cantamanyanes. Si tu també ets Cantamanyanes, vine a veure'ns a l'Avinguda Castell d'Aro número 10 de Platja d'Aro o descobreix tot el que tenim per tu a cantamananes.com.
Mayday, mayday, aquí el comandant a Torre de Control.
Aquí Torre de Control, endavant.
Estem sobrevolant Palamós i dèiem de baixar al bar La Plaça a fer el cafè i esmorzar i si vols t'hi esperem per fer unes tapes.
Aquí Torre de Control, autoritzem l'aterratge a Palamós i ens apuntem a fer unes tapes al bar La Plaça.
A Palamós, bar La Plaça, al carrer Major 58 de Palamós.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Hem parlat molt aquests dies de les mesures econòmiques que estan aplicant els governs municipals i una d'aquestes és reduir, eliminar completament, a vegades reduir, a vegades eliminar completament, la taxa d'ocupació d'espai públic pels bars, restaurants, hotels que tenen terrassa. Però clar, aquí no estem tenint en compte el fet que són les terrasses que tenen que ocupen la via pública i que són aquestes que paguen aquesta taxa. Ara bé, hi ha molts establiments que no tenen terrassa exterior, sinó terrassa interior, i aquests també demanen que se'ls condonin algunes taxes per poder sobreviure aquests dies després de la crisi del coronavirus. Avui en parlem amb el Manel Salvador, que és el responsable de l'hotel Rosa del Vents de Santa Antoni de Calonge. Senyor Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en el seu cas no teniu terrassa externa, per tant no us poden reduir aquesta taxa, però igualment demaneu que hi hagi una reducció per tothom.
Bueno, en primer lloc cal matisar que no és únicament el meu cas, eh?
Sí,
és el cas de tots els hotels de Sant Antoni i de Calonge. És un cas generalitzat, eh? No és una cosa exclusiva de l'hotel Rosa dels Vents, eh? El Parc Hotel, el Cap Roig, el Rei Mar, el Maria Teresa, nosaltres mateixos i algun més, eh? I a l'Albi, doncs tots aquests tenen terrasses interiors. Per tant, si bé cal felicitar a l'Ajuntament de Calonge pel fet de portar a terme una iniciativa per tal de minimitzar l'impacte econòmic que ha provocat el Covid a tots els establiments d'hostaleria de Calonge i Sant Antoni, això ens sembla molt bé, com t'he dit, que penso que hauríem de felicitar l'Ajuntament per aquesta iniciativa. Ara, el que no veiem tan bé és la manera que s'ha materialitzat l'esmentada iniciativa, perquè ho han fet d'una manera, ho han fet de tal manera, que només surten beneficiats els que paguen la taxa, com molt bé tu has explicat, eh? La taxa d'ocupació de via pública. Per això, els que en lloc de pagar taxa d'ocupació de via pública paguem IBI per les nostres terrasses, doncs no se'ns han beneficiat absolutament en res. I jo crec que això crea un greuge comparatiu entre els que se'n beneficien i els que no se'n beneficien. Quan l'intenció de l'acord de l'Ajuntament de Calonge és minimitzar l'impacte econòmic provocat per el Covid en els establiments del municipi. Per això se sobreentén que és de tots els establiments, no únicament uns establiments.
Clar, en el seu cas, per exemple, els establiments que tenen terrassa a la via pública han hagut de reduir un 50% el nombre de taules o d'ampliar-se, bueno, en tot cas. Vosaltres també, eh? O sigui, sí, sí, una terrassa sí, interna això també s'ha de reduir.
No té res que veure amb la taxa i això. Això ve de sanitat, és una normativa que ve de sanitat, inclús ni tan sols de la Generalitat, ve de Madrid. Ve del Ministeri de Sanitat de Madrid. Això no té res que veure, això és una altra història. Per tant, és que jo he parlat amb diversos regidors de l'Ajuntament i em diuen, és que vosaltres no pagueu taxa. Dic, és veritat, nosaltres no paguem taxa d'ocupació, però paguem IBI per les nostres terrasses. Per exemple, hi ha un cas molt clar, que és el cas d'un establiment d'aquí del carrer Vermell de Sant Antoni de Colònia. Resulta que aquest senyor té la seva terrassa a l'altre costat del carrer. O sigui, té l'establiment a un costat i la terrassa la té enfront per ser a l'altre costat del carrer. I, per tant, aquest senyor paga IBI exclusivament per la seva terrassa, perquè és una finca a part, i paga el seu IBI. Llavors, si aquest senyor pagués taxa en l'Ajuntament, li traurien. Això, com que paga l'IBI també en l'Ajuntament, no li treu. És completament absurd això, i és que crea un greuge comparatiu i discrimina els que paguem IBI en lloc de pagar taxa. I la intenció de l'Ajuntament, de l'acord de l'Ajuntament, interpreto jo que era ajudar a tothom, perquè tots som els perjudicats per la crisi del Covid-19.
Per tant, demaneu que us rebaixin l'IBI en aquest cas.
Com?
Que dic, demaneu que us rebaixin l'IBI en aquest cas.
No, nosaltres demanem que ens rebaixin alguna cosa. Podria ser l'IBI, però això també podria ser la taxa d'escombraries, per exemple. Nosaltres volem que se'ns equipari a nosaltres, a la resta, o sigui, en els establiments que sí que han rebut un benefici per iniciativa de l'Ajuntament. Mira, una altra cosa molt diferent seria que el temporal Glòria que van suportar el mes de gener, te'n deus recordar.
Sí, i tant. Semblava que no havia de passar res pitjor.
El temporal Glòria, si els haguessin malmès les terrasses, i l'Ajuntament digués, ara com que els hem malmès les terrasses, els ajudarem. Llavors no hauria res a dir, perquè era en ells únicament que els hi ha malmès les terrasses. Per això la crisi econòmica i turística que estem passant, i que no sabem com acabarà, ens perjudica a tots per igual, a tots els establiments, els hotels també, no únicament els que paguen la taxa de terrassa. Llavors, és lògic que també rebem una ajuda nosaltres, i l'acord de l'Ajuntament no preveu cap ajuda per als que paguem la terrassa, la paguem a través de l'IBI i no a través de la taxa d'ocupació de via pública.
En tot cas, vostè, quan veu que la incapacitat dels partits polítics a Calonge per posar-se d'acord en unes mesures econòmiques, en un paquet de mesures...
No, perdona, aquest acord ha sigut pres per unanimitat, eh?
Sí, i tant, però vull dir que es podrien prendre altres mesures i es podrien fer molt de més.
Tinc, perquè jo he parlat amb un regidor de l'Ajuntament i m'ho diu, és que no hi ha dret, això que us fan, que és un greu comparatiu, que tots... Dic, escolta, si és perquè hi vas votar a favor, tu. Home, esclar, és que hi vota a favor i després diu que està molt mal fet. Això què és, disciplina de partit o què?
Perquè han trobat el suport d'algú dins del govern o dins de l'oposició?
Jo vaig parlar ahir amb un regidor, no el facis dir qui és, perquè no el vull comprometre. I em va dir que estava totalment d'acord amb les meves teories, amb les meves opinions, totalment d'acord. I jo li dic, doncs per què votes a favor d'una cosa que veus que és injusta? Esclar, jo suposo que aquest senyor ho feia perquè era disciplina de partit. Això no té sentit de cap manera, eh? Nosaltres paguem IBI i ells paguen taxa d'ocupació. És el mateix. Són dos. Una cosa és el concepte de taxes que la cobra l'Ajuntament i una altra cosa és el concepte d'impost, que també el paga l'Ajuntament. Si se té d'ajudar en el gremi d'hostaleria, se té d'ajudar a tots els establiments d'hostaleria, no només uns quants privilegiats. I que costi una cosa, eh? M'assembla molt bé que els hi hagin tret el 75% de la taxa, eh? No és que hi estigui en compte ni molt menys. M'assembla molt bé fins a tal punt que si els haguessin tret més, encara estaria més d'acord jo. Si vés a ser el 75%, fos, per exemple, el 90%, encara ho aplaudiria més jo. Estic totalment d'acord. Ara, el que no puc estar d'acord, i no estem d'acord tots els hotelers, perquè jo he parlat amb tots, menys un o dos, que no hi ha hagut forma de localitzar-los, el que no estem d'acord és que nosaltres no ens beneficiem d'aquesta magnanimitat que demostra l'Ajuntament i d'aquesta preocupació perquè per la crisi que estem passant, perquè és evident que la crisi l'estem passant tots, eh?
Mm-hmm. Per tots. Cert, això li volia preguntar, com esteu? Heu pogut obrir?
De moment no. Ara pensem obrir, sí.
Quan
espereu que obri? Nosaltres pensem obrir el 27 de juny. Mm-hmm. L'últim cap de setmana del mes de juny.
I heu començat a rebre reserves?
Això t'ho volia comentar. Jo, per exemple, és una cosa una mica especial. Mm-hmm. Des que s'ha anunciat que es podrà obrir, que no haurà problemes de quarantena, hem rebut moltes trucades i molts emails. Per això, la majoria demanant informació de la situació, que reserves fermes, poques. Ara, molt d'interès i moltes consultes, i moltes.
Pot ser bona senyal, però clar...
La gent encara no ho veu clar, el que passarà.
Per aquestes dates, imagino que els caps de setmana...
No es volen comprometre la gent.
Per aquestes dates, en cap de setmana, ja devíeu tenir una ocupació important.
Tu vas dir l'any passat?
Els
caps de setmana sí, els altres dies, la resta de la setmana, el mes de juny encara no, això fa anys que sí, per això ara ja fa bastants anys, no. Nosaltres començàvem a apretar fora a partir de Sant Joan.
Mm-hmm. Clar.
Ara, perdona que insisteixi, de demandes d'informació moltes, per això de reserves en ferm molt poques, i és que la gent no ho veu clar. No veu clar el que passarà, i a més te diu, vostè ens garantitza? Dic, no, jo no els puc garantir res de tipus sanitari, perquè el govern de Madrid, que és el que comanden amb aquest tema, cada dia canvia d'opinió i no sabem el que passarà. Mira el que ha passat a Lleida, per exemple, que ha hagut un revoltament. No és que hi va segura que d'aquí una setmana o dues setmanes no hi serà aquí a Girona o al Baix Empordà. Nosaltres no podem assegurar res si volem ser seriosos i formals.
I com us heu hagut d'adaptar a nivell sanitari?
Com?
Quins canvis heu hagut de fer a nivell sanitari?
Nosaltres som relativament pocs, eh? Saps què passa? Nosaltres, a part de posar unes paravandes a la recepció i poca cosa més, perquè... Nosaltres tenim molt d'espai en el nostre establiment. Per exemple, si nosaltres diem que només podem ocupar el 50% o el 40% del menjador, com que tenim un menjador de 200 metres quadrats, doncs en 40 metres quadrats fem de sobres, no tenim problemes. Però canvis de moment, no sé si última hora sanitat ens exigirà més coses. Per això, canvis molt pocs. No, francament, amb això no és un problema.
Manel Salvador, gràcies per passar avui pel Supermatí, responsable de...
No, gràcies a vosaltres per estar interessats per un tema que verdaderament ens preocupa a nosaltres.
Home, no, al final és l'economia de casa nostra i és el que ens ha de fer sortir de la crisi. Això, el que dèiem, gràcies per passar avui pel Supermatí.
No, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Igualment. Pocs minuts i arribarem a 9:45 del matí. Per cert, que segons acabem de llegir al portal Civio, el butlletí oficial de l'Estat avui recull un ordre ministerial que aixeca algunes limitacions en el transport en vaixell, en barca. Per tant, es permet que funcionin vaixells turístics en les aigües dels territoris que estan en fase 2. Això sí, manté un veto als creuers. Per tant... ja està permès transport turístic per aigua, Per exemple, estic pensant en el Nautilus de l'Estartit, que no sé si ha obert, però vaja, que a partir d'ara, legalment, ja estaria permès en, aquesta, en els territoris en fase 2. Pel que fa a les sortides en vaixell per oci, es regulen les limitacions per sortir en vaixell per oci a les fases 2 i 3. Ja s'havien permès, de fet, amb limitacions a la fase 1, però ara a la fase 2 es podrà sortir en vaixell per oci dins de l'aigua del territori que estigui en desescalada, ocupant fins al 75% de les places. El 100% si tots els passatgers viuen a la mateixa casa, i un màxim de 10 persones per vaixell. També es permeten pràctiques de navegació i lloguer de vaixells amb les mateixes regles d'ocupació. Ara bé, a la fase 3 s'eliminen totes les restriccions excepte aquelles genèriques, per tant, que només es podrà navegar dins del territori de desescalada fins que s'aixequi el veto per anar d'un punt a l'altre. A la fase 3 també es dona via lliure als vols de recreació de fins a 20 persones a la fase 2, disculpeu, a la fase 2, i el trasllat dins del territori pel manteniment d'aeronaus. Aquestes són les novetats del BOE d'avui pel que fa als vaixells recreatius i turístics. Parlem de la Vespa Asiàtica. Tot i les pluges d'ahir, des de fa uns dies l'ambient càlid i proper a l'estiu es comença a notar temperatures que en alguns casos s'han acostat ja als 30 graus. En aquest context, la Diputació de Girona ha difós unes làmines per ajudar a identificar la vespa asiàtica, que acostuma a tenir més presència aquests mesos.
La vespa asiàtica s'identifica pel tòrax negre i l'abdomen negre i bru, amb una fina línia groga a l'inici i una ampla franja taronja al final. El cap és negre, la cara groga i les potes castanyes al final. La seva mida és aproximadament d'uns 3 centímetres de llargària. Així doncs, té una coloració més fosca que la diferència d'altres vespes socials, tot i que es confon sovint amb altres insectes polinitzadors que cal respectar. Per tal de detectar els nius, cal diferenciar-ne els primaris dels secundaris. En el cas dels primers, aquests nius es poden col·locar a cornises de teulades, garatges, porxos o apiaris abandonats i, per tant, a llocs habitats. Són més petits i resguardats de la pluja. Pel que fa als nius secundaris, són molt més grans i generalment a llocs alçats, però també poden estar a nivell de terra. Són com una gran bola de paper i poden arribar a fer més de 60 centímetres de diàmetre. Normalment els construeixen a les branques més altes dels arbres, però també es poden trobar en edificacions abandonades o fins i tot a terra. En cas de detecció d'algun niu primari o secundari, cal tenir en compte que l'atac pot ser de molts exemplars si les vespes se senten amenaçades. Per això, el més prudent és no apropar-se i no manipular-lo. Tampoc es recomana la instal·lació de trampes ni existeix cap mètode per evitar la seva presència. El més important és, sobretot, avisar les autoritats en cas de detectar nius. En cas de picades, es pot trucar al 061. La vespa asiàtica va aparèixer a la província de Girona, per cert, l'any 2012 per primera vegada.
A Sant Feliu de Guíxols ja hi ha una aplicació per dispositius mòbils a través de la qual es poden pagar els aparcaments de la zona blava. És una cosa que ja tenen molts municipis i que ara incorpora Sant Feliu de Guíxols.
Sí, tal i com ha explicat Josep Savalls, que és el segon tinent alcalde de l'Ajuntament, feia temps que ho preparaven i ho han pogut activar ara, i justament aprofitant també que la situació actual, com menys diners toquem, millor. Per tant, així la gent pot aparcar tocant el mínim de monedes possibles, i de fet no cal que en toquin cap, perquè des del mòbil podran pagar directament a través de la targeta de crèdit que hi tinguin vinculada. La zona blava està en el mateix contracte que l'aparcament del Mercat i de la Corxera, que és un contracte que ja està caducat des de fa temps i, per tant, ara està en fase de treball per poder treure en licitació.
I que mentre no hi hagi aquest canvi, doncs se'ns fa difícil, no?, poder canviar les màquines. A nivell contractual hauria d'avançar els diners a l'Ajuntament, i el que hem fet, doncs, és buscar una alternativa que, sense haver de canviar la maquinària, sí que dotem, doncs, d'aquesta nova eina tecnològica perquè la gent pugui aparcar mitjançant una aplicació vinculada en el mòbil amb una targeta de crèdit.
Supermatí a Ràdio Capital.
Quan són les 8 i 48 minuts, moment del comentari. Avui el comentari ens l'envia la Sabel Gámez.
Nous horitzons. Cada matí o cada tarda, respectant uns horaris marcats per una malaltia que sembla que ja ens vol deixar, els meus peus surten de les quatre parets que m'envolten i després de creuar uns quants camins d'asfalt, toquen la sorra humida i banyada per alguna que d'altra alga que parten amb delicadesa per obrir-se pas fins al mar que em saluda al sortir i amagar-se el sol. I després de recórrer de punta a punta la platja de Sant Pol, tornen buscant uns passos que volen cercar nous horitzons. El so de les onades, cada vegada més lluny, em recorda que darrere han quedat algunes coses, però que alhora fa present que encara resten algunes d'altres que formaran part del demà i que per molts passos que donin els meus peus s'enganxaran a la sola de les sabates i no desapareixeran així com així. El soroll estrepitós que provoca la falta de contacte humà, la desconfiança, el recel, la por. I en cada racó del camí m'haig d'esforçar per treure una d'aquestes sensacions que han condicionat un camí que ja marca altres horitzons en la vista posada damunt d'un futur molt pròxim on el silenci d'un somriure compartit, d'unes paraules entrecreuades, han de donar lloc a perdre pel camí el que no vull portar al meu costat. No obstant, hi ha d'altres coses que no he perdut mai i segueixen formant part de la meva motxilla vital. La il·lusió per conquerir el meu cel, el gaudi de viure dins de moltes postals que formen la col·lecció de l'Empordà, les ganes de menjar-me la vida a bocins i a poc per assaborir-la. I amb elles busco els nous horitzons que despassaré a partir d'ara i que podré compartir amb els que estimo acompanyant un bon àpat a la terrassa d'un restaurant asseguda a un banc del Parc de les Dunes o dels Jardins de Cap Roig o passejant pels carrers d'un Begur amb un llibre a la mà. De tot s'aprèn i s'aprèn amb tot. L'important és no perdre de vista el que ens queda per viure. L'important és tenir sempre nous horitzons.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Tants mesos tancats a casa. Per fi puc tornar a fer skate, surf i paddle surf. Aniré a Mavericks a Platja d'Aro per posar-ho tot a punt. Tenen les marques més punteres a nivell tècnic, accessoris, complements i el millor assessorament. Hi trobo tot el que necessito. També hi venen roba. Recorda, els trobaràs al carrer Pineda de Mar número 15 i a la web mavericksplatjadaro.com. Són la botiga de referència a la Costa Brava.
Passeges pel carrer i t'arriba una olor de pa acabat de fer que et fa pensar en aquell pa tan bo que menjaves de petit. Obres els ulls i ho entens tot. Ets davant de la fleca Can Francesc, una fleca familiar artesana al mig del nucli antic de Torroella. Tasta les nostres rosquilles, els carquinyolis i el millor pa del món segons la revista Time Out, el barrot i la coca del Montgrí. Fleca Can Francesc, al carrer de l'Església 5 i Santa Margarita 99 de Torroella de Montgrí. I a Instagram i Facebook, @flecacanfrancesc.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
8 minuts i arribarem a les 9 del matí. El que fem ara és saludar en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ui, que ràpid. Espera, aviam si sona la teva sintonia. No,
vaja,
no,
avui la sintonia va al revés. Sí, avui... Mai ens ha de sortir res bé, no, ostres,
no.
Tu, eh?
Però segons... no està sonant. Ah, home, perquè tinc el canal silenciat.
Ah.
Ara.
Tan, tan.
Molt bé, a veure, tecnologia i oci digital, avui més d'actualitat que mai, perquè, clar, els ajuntaments estan començant a prendre mesures per mirar de controlar l'aforament de les platges i per això serà imprescindible la tecnologia, no?
Sí, clar, perquè és que, clar, controlar els espais, l'aforament dels espais en alguns llocs és més fàcil que altres, no? Per exemple, els bars, les terrasses, ara tots aquests dies, com abans parlàveu també, doncs, bé, es limita l'aforament perquè hi ha un número determinat de taules o l'espai és el que és, però clar, amb una platja, per exemple, com ho fas això, no? Un lloc clar. En el que és un espai que en principi és molt obert, també depèn del municipi, no? També depèn de la platja, però... clar, és un espai amb molts metres quadrats, molt difícil de controlar, i per tant sí que és veritat que també en alguns llocs els accessos són millors que altres i per tant són més o menys difícils de controlar per part, clar, de les policies.
Hi ha llocs on els accessos estan limitats per unes escales. Penso, per exemple, clar, en Calella per Palafrugell, però després a l'Estartit o a Llafranc mateix no hi ha un accés concret perquè es pot accedir directament a la platja.
Exacte, pel passeig marítim o per diversos carrers, etcètera, etcètera. No? Aquí és on la tecnologia la tecnologia en el seu conjunt, perquè hi ha moltes mesures que s'estan prenent en diversos municipis i no de manera generalitzada. Per exemple, els drons estan jugant un paper molt important, ja no només ara, sinó també durant el confinament, per controlar l'accés a les platges. No tant per...
A Calella de Palafrugell mateix.
Sí, no tant per multar. No tant per apuntar, perquè la llei de protecció de dades és molt estricta en aquest sentit i clar, no es pot identificar una persona, o almenys no es pot fer servir per identificar una persona i després multar-la.
Ara, ah, no, si això passa, no ho sabia. Bé,
clar, sí, sí, això és una cosa bastant estricta en aquest sentit. El que sí que es pot fer és utilitzar aquesta eina doncs, per saber si s'estan produint una aglomeració de gent, una concentració de persones en un determinat lloc i, per tant, la policia té una pista on s'està produint allò i llavors acudir al lloc per... I pot anar. I llavors, si la policia in situ comprova que s'està fent... que s'està incomplint aquesta norma que hi hagi en vigència en aquell moment, doncs llavors sí que pot sancionar, no? Els drons s'estan fent servir per això i ara també el que estan fent molts municipis és començar a dividir les platges en zones, les estan sectoritzant, estan fent com si fossin zones virtuals, per dir-ho així, no? Per tenir, doncs, per exemple, no sé, la platja de Calella, doncs, amb quatre trams, m'invento, no ho sé exactament. I a partir d'aquí, doncs, quantes persones poden cabre mantenint la distància de 2 metres de seguretat i que no hi hagi, doncs, una aglomeració de persones en una hora punta i en un moment determinat de l'estiu, no? Doncs, amb els drons es pot controlar això. També s'estan fent servir algoritmes d'intel·ligència artificial per predir, en funció dels visitants, en funció també de molts factors, a quines hores i en quins dies hi pot haver un problema d'aglomeració de persones. I, per tant, doncs, si tens la possibilitat de tenir una tendència, d'establir una tendència, també pots, per exemple... adequar les plantilles o els reforços de les policies locals o els torns, no?, per determinats moments.
I tot això, clar, la tecnologia juga un paper especial. Imagino també, per exemple, la intel·ligència artificial.
Sí, sí, és el que parlàvem. La intel·ligència artificial, el que pot, a partir d'unes dades que tu aportes, clar, el que pot fer és, d'alguna manera, predir, no?, què és el que passarà a uns dies vista o a unes setmanes vista amb l'evolució de les dades que es té. També és veritat que estem parlant del primer any que això s'està portant a terme, amb la qual cosa no tenim històric. I en no tenir històric, doncs les prediccions poden ser... bé, una mica menys fiables.
Val. Per tant, després també hi ha allò que potser ens controlen amb el mòbil, no? Quanta gent hi ha en un espai concret.
Sí, és que en alguns municipis no tothom està fent servir drons, ni tothom està fent servir intel·ligència artificial, però sí que s'estan fent servir, per exemple, les xarxes públiques wifi. Quantes vegades ens diuen, escolta, no, si et connectes a una xarxa pública wifi, la d'un establiment, d'un restaurant o d'un aeroport o del que sigui, no facis, jo què sé, fes-ho servir per mirar el Facebook i ja està, però no et connectis al banc, saps? Per entendre'ns, perquè són xarxes que són públiques, no?, a les que accedeix moltes persones. Doncs les xarxes públiques wifi, que en moltes platges, o gairebé totes, m'atreviria a dir, ja hi són, de gairebé tots els municipis, es faran servir també per, no tant per controlar, no?, però en certa manera sí, no?, que és per saber, doncs, en aquell moment quantes persones hi han en aquell tram de platja. Doncs molt fàcil, qui estigui connectat amb un dispositiu mòbil en aquella xarxa pública, doncs és una manera també de tenir una fotografia, no?, més o menys precisa de quantes persones hi ha en aquell moment.
Canviem de tema, perquè això també ens interessa a molts. Veig una nova estafa intenta robar comptes de WhatsApp fent-se passar per servei tècnic de la plataforma.
Sí, 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 jo la veritat és que això és una estafa també molt, molt antiga, no de WhatsApp, però sí que ha tingut altres derivades, per exemple, la de Microsoft, no? La del suport tècnic sí, de Windows que...
Sí, paren de trucar.
Sí, sí, fins i tot trucaven, que aquests ja s'ho curraven, ja no era un missatge en el mòbil però, o era un correu electrònic.
Però no fa gaire, No fa gaire d'això. Vull dir, això segueix passant, et truquen i diuen que són de Microsoft i que ja tens un virus a l'ordinador i que em toquis algunes coses i jo conec gent que coneix gent que hi ha caigut. Vull dir, no conegut directe, però bueno, és fàcil de caure-hi.
Sí, 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 sí. Doncs ara està passant en WhatsApp, que també està començant a circular doncs, una sèrie de missatges que t'estan arribant i estan dient que són del suport tècnic o del servei tècnic de WhatsApp, que hi ha un problema i que si no fas determinades accions et poden suspendre el compte de manera indefinida, no? Clar, al final això apel·la com sempre i com sempre passa amb... a internet apel·la a l'emoció directa i a la por, no? És a dir, ostres, que em quedo sense WhatsApp, ostres, què passarà, ostres, no tinc... És aquella pressió que et posen, no? Que has de fer alguna cosa per no perdre el compte, per no perdre... Doncs, precisament quan ens trobem amb coses d'aquest tipus, desconfiem, perquè realment ningú et posarà entre les cordes perquè reaccionis en 20 segons i facis una acció determinada.
Si
a més
passa...
a més que WhatsApp no té suport tècnic. Que WhatsApp té un fax, un preguntes i respostes al seu web i ja està. Que és clar, un servei gratuït, no té servei tècnic.
I que si et passa a tu, vull dir que no, si et passa a tu, li passarà a molta més gent. Sí. Per tant, n'hauràs sentit a parlar. Potser ho sents a les notícies, potser ho sents a la ràdio, potser...